A fons, entrevista en profunditat amb els grups municipals de l'Ajuntament de Mollet.
Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts al programa Fons, un espai que consta d'entrevistes en profunditat amb els portaveus municipals dels diferents partits polítics de la ciutat de Mollet. Aquesta setmana l'espai a Fons és per ara Mollet Esquerra, Esquerra Unida i Alternativa, i en la seva representació ens acompanya la seva regidora i portaveu Marta Vilaret. Molt bona tarda, Marta, benvinguda.
Bona tarda.
Abans de començar, recordar-vos que aquest és un programa participatiu en què ens podeu fer-nos arribar les vostres preguntes trucant al telèfon de la ràdio, que és el 93 al 570 68 66. El 93 570 68 66. Marta, aquest és el primer espai a Fons que compartim aquest 2025 amb el vostre grup municipal. Comencem parlant, doncs, del ple que va tenir lloc aquest dilluns, la sessió plenària ordinària del mes de gener, doncs, que se celebra tots els mesos. Probablement un dels punts més destacats era, doncs, aquesta votació del Pla Local de Joventut 2025-2028, que en el vostre cas, doncs, vau fer moltes propostes, no?, per aquest Pla Local de Joventut. Vau donar el vostre vot favorable, tot i que comentàveu que creieu que hi havia diverses mesures, doncs, que no s'havien inclòs en aquest programa. Doncs us trobo una mica, potser diríem, escèptics, no?, per veure si realment aquest programa, doncs, s'acabava complint o no en aquesta vigència de 3 anys que tenim per davant.
Bé, sí que nosaltres vam ser el grup que vam fer més propostes i que vam estar, de fet, en diferents reunions, que cal agrair la bona predisposició, en aquest cas, del govern per parlar-ne, però el Pla de Joventut i la joventut en general és un tema que el nostre grup en parlem sovint al ple, que ens preocupa especialment, perquè, evidentment, totes les etapes de la vida són importants, però invertir en la gent jove i en la primera etapa de la vida, no?, quan encara tens molts camins per triar i moltes coses per fer, creiem que és necessari valorar molt la pena, perquè precisament en aquests moments és molt difícil desenvolupar-te en la teva joventut. I dintre d'això, fa temps que anem reclamant que el Pla de Joventut anterior estava caducat ja feia temps i que calia fer-ne un de nou. Em sembla que des del 2022, si no erro, estem, com has dit bé, el 2025 l'acabem d'estrenar. Per tant, era una proposta, havíem fet diferents mocions al respecte, i quan vam rebre l'esborrany del Pla, doncs ens el vam mirar molt d'interès i vam fer diferents propostes. Cal dir, i ja ho va dir el regidor ponent, que en sap més que jo d'aquest tema, que és el Sergi Suárez, que el Pla estava ben fet i que ens semblava, doncs, que tenia propostes interessants, i de fet, doncs, res a dir de la feina tècnica dels redactors del Pla, que està molt bé. Sí que hi trobàvem a faltar alguns àmbits que, com hem explicat, la major part dels casos, doncs, més d'una manera o d'una altra, sí que es van incorporar. El que també deia el regidor, i això no és només pel Pla de Joventut, val pels molt plans, per molts dels plans que aprovem al ple, que és que el paper ho aguanta tot i podem escriure coses que estan molt bé, però que després, doncs, ens trobem a faltar sovint doncs que s'apliquin amb rigor aquestes propostes, no? I el Pla de Mobilitat és un exemple que jo sempre he posat moltes vegades, que tenim uns plans de mobilitat que no estan pas malament, però que després, doncs, no tenen gaire res a veure amb les propostes que s'executen. En aquest cas, esperem equivocar-nos, com deia el regidor, i veurem, creiem que el Pla doncs, conté propostes interessants. L'equipament juvenil és un tema que, ho dic, en faig esment perquè és una de les propostes estrella del Pla, que nosaltres venim reclamant fa molt de temps, que cal un equipament juvenil públic a la ciutat, que n'hi havia hagut fa molts anys i no n'hi ha ara fa temps. Però hi trobàvem a faltar doncs una mica de calendarització, d'accions, com a mínim, perquè si no hi ha l'obertura de l'equipament juvenil, doncs els passos a fer perquè això acabi passant. Per tant, veurem, esperem que no sigui un brindis al sol i que pel bé de tothom s'acabi aplicant. Però hi vam votar favorablement perquè la teoria ens ha convençut. Veurem la pràctica.
Comentàveu en el ple també, doncs, ara ho tornaves a mencionar, Marta, que vau ser un dels grups, doncs, que més proposicions va fer per aquest Pla Local de Joventut. Quines serien algunes d'aquestes idees, doncs, que vau aportar i que finalment han sigut incorporades?
Doncs idees de tota mena, sobretot, en cito tres per no avorrir la gent. El mateix pla feia un diagnòstic previ de la situació amb enquestes a diferents joves i sortia la dada, bastant preocupant per nosaltres, que només un 20% dels joves molletans i molletanes doncs, fan servir el català de forma habitual. Uh-huh. Creiem que aquesta dada, conforme amb altres dades que sabem en general de tota Catalunya, que l'ús social del català va en declivi, i que més, com la joventut no és només el futur, és el present, però evidentment si anem reculant amb la joventut doncs augura un futur negre, creiem que calia també un apartat que fes incís doncs, en com promoure més l'ús social del català en els joves, que es va acabar incorporant. També fèiem especial l'èmfasi en la joventut doncs, migrada, uh-huh. Que també pateix especials dificultats, doncs, sovint per les condicions socioeconòmiques o per doncs, també de vegades problemes administratius o de que no tenen papers o els seus pares no en tenen, i per tant doncs, desenvolupar plans específics també per aquests col·lectius de gent jove, entre altres coses.
Uh-huh. Marta, ara comentaves aquest ús social del català, obres la porta perquè et faci la següent pregunta, perquè en aquest mateix ple presentàveu una moció que anava doncs, precisament per reforçar aquest ús del català. Concretament parlàveu d'aquesta campanya de 21 dies en català, que va ser una moció que presentàveu i que també va ser aprovada.
Sí, de fet, suposo que en parlarem després, ja veníem del ple de l'Estat de la Ciutat, on el govern va aprovar una proposta doncs per intentar, perquè entre tots plegats a la ciutat, no només els grups municipals, doncs acabéssim desenvolupant un pla local del català, uh-huh. i per tant ja és un tema que vam encetar aquest any al ple, és un tema que a nosaltres ens preocupa, i era una moció molt concreta, en aquest cas és una campanya que han estat impulsant diferents consorcis de normalització lingüística del país, que al final les llengües es parlen quan la gent les fem servir, estan en mans de tots fer servir una llengua, i cert que els catalanoparlants, i aquí de tots en major o menor mesura, doncs tendim molt ràpidament a canviar de llengua quan tenim dubtes o molts cops prejudicis, perquè moltes vegades abans que l'altra persona et parli, de si l'altra persona doncs, et parlarà en català o no, no. I per tant la campanya aquesta de 21 dies, el que ve a ser 21 dies, perquè 21 dies és el que està establert que trigues a adquirir un hàbit, quan fas una cosa 21 dies seguides o et lleves cada dia fent una cosa 21 dies, representa que ja adquireixes l'hàbit, i per tant és per això, però és de fer aquest intent, que si després la persona no t'entén, evidentment no hi ha cap problema en canviar, però moltes vegades la gent que ha fet aquest exercici s'adona que és que en el 99,9% dels casos el teu interlocutor sí que t'entén, i que a més és pervers de vegades el quan canviem o quan canvien els catalanoparlants segons doncs, la racialització d'aquella persona, no? O sigui, creuen que té segons quin origen. I això tenim una regidora d'origen pakistanès, la Shahzara Javed, que se'ns en queixa molt sovint perquè ella domina precisament més el català que el castellà, però tothom, doncs, pel seu aspecte i pels prejudicis que tenim, se li adreça sempre en castellà. I fins i tot el mateix ajuntament li passa. I per tant, s'estem produint uns prejudicis que també ens haurien de fer pensar molt de com permetem a la gent que participi o s'integri o aprengui la llengua pròpia del país.
Per què es podrien produir aquests prejudicis a nivell social?
Bé, és que de fet, això també passa amb els nens, i els que tenim fills ho veiem molt, i els que som catalanoparlants, si no, no te n'adones. Jo en parlava amb el ple, amb la regidora Calvo del PP, que deia, jo no veig que hi hagi cap problema. Si no uses el català o no ets catalanoparlant, probablement ni te n'adones que hi ha cap problema. Però la llengua franca, o la llengua com de quan no tens clar l'interlocutor, i això ho fan molt els nens ja de ben petits a l'escola o als parcs, uh-huh. O quan doncs, no coneixes l'interlocutor, o a més et sembla doncs, que com que no el coneixes i té un aspecte d'haver arribat d'algun altre país, doncs només coneixerà el castellà, la llengua que s'interpreta com a franca és el castellà, i això fa que la majoria de les converses, a no ser que aquelles dues persones es coneguin i sàpiguen que les dues són catalanoparlants, d'entrada doncs, s'utilitza el castellà, i això, si tu vas sumant finalment, un cas individual no vol dir res, però si tu en sumes milers i milions d'interaccions cada dia, doncs al final fa que el català vagi quedant relegat i que no el necessitis per res, de fet, puguis viure tranquil·lament sense parlar-ne. Evidentment, a l'escola l'aprenen, però, però si després no en fas ús o no et serveix per viure o no li veus una utilitat a la llengua, doncs a veure, les llengües al final les fem servir per entendre'ns. I per tant, es tracta una mica de fer aquesta reflexió.
Mm-hmm. Marta, comentem un altre tema d'aquest ple, una altra moció que presentava des del vostre partit polític. Aquesta doncs, va ser aprovada per una majoria molt més àmplia, que era doncs, aquesta proposta que anava per lluitar contra la solitud no desitjada.
Sí, aquesta és una problemàtica que no resoldrem, evidentment, amb una moció com la del català, no? Però ens agrada portar temes que creiem que ens preocupen, que no només ens passen a Mollet, passen a tot arreu, però a nosaltres ens preocupa i treballem per Mollet, que és que teníem molt detectat aquest problema de la solitud no desitjada amb gent gran, diguéssim, no? Que es va quedant sola i que ho passa malament, perquè al final una cosa és quan tu vols estar sol perquè vols estar sol, i l'altra cosa és quan no sents que t'acompanyen a la vida a ningú o que tens aquest suport social que al final és imprescindible, són éssers socials les persones i forma part també de la salut mental, crec tenir aquest acompanyament, no? Que normalment fa la família però cada vegada les famílies són menys extenses i per tant més enllà del problema de la gent gran que sí que hi havia hagut, ara creiem que no hi ha cap programa específic de detecció de solitud però sí que n'hi havia hagut o hi han muntats molts tallers i moltes jornades però ens preocupava sobretot la detecció, perquè la gent que va als tallers doncs ja sap anar-hi, o ja ha trencat algunes barreres, si és que tenia un problema de solitud, però no, hi ha gent que li costa fer aquest pas. Però també és que les enquestes sociològiques ens diuen que aquest és un problema cada vegada que afecta també, sobretot, a gent molt jove. I, per tant, la nostra manera de relacionar-nos en comunitat cada vegada és més individualista, i això feia una reflexió doncs, també la regidora Javet quan ho explicava, i per tant aquest individualisme ens porta a que molta gent, malgrat estar connectada a no sé quantes xarxes socials, es pugui sentir molt sola, perquè al final és molt de postureo, si permeteu-me el barbarisme, el que mostrem o veiem a les xarxes, no? Però no és una companyia o un acompanyament real o una amistat real molts cops. I per tant es tractava d'intentar posar en marxa programes per detectar aquests problemes de solitud, però sobretot fer la reflexió de que evidentment potser ens cal una comunitat també que acompanyi, ens acompanyem més els uns als altres perquè fèiem la proposta al ple, però evidentment això no es pot resoldre només des de l'Ajuntament, no? És també una manera de viure i compartir la ciutat, doncs tenint una mica en compte que no volem que ningú es quedi sol.
Ara comentàvem doncs, aquest ple que es va celebrar aquest dilluns, però la setmana passada en teníem una altra, una sessió plenària extraordinària. Parlem doncs, del ple de l'estat de la ciutat, que fa un parell d'anys que es va recuperar, no?, a petició, perquè feia doncs, durant fins al 2014, em sembla que no s'havia celebrat aquesta tipologia de ple, en el que bàsicament doncs, es posen sobre la taula, es fa un balanç no?, de l'any anterior i es parlen dels reptes de futur que tenim doncs, de cara a aquest any 2025. Algun dels temes més tractats i compartits per tots els grups municipals doncs, eren l'habitatge, la seguretat, la neteja, també el civisme doncs, va estar molt present en aquesta conversa. En el vostre cas doncs, posàveu sobre la taula també temes doncs, com són la neteja de l'espai públic, una falta de manteniment, també parlàveu doncs, d'aquest endarreriment de la segona línia de bus urbà, també doncs, de la manca d'una xarxa pedalable, entre molts altres temes que es van tractar.
Sí, la nostra feina... Però primer fer una prèvia al ple de l'estat de la ciutat, com deies, doncs havia tingut un format, es va deixar de fer. Quan es va recuperar, vam estar discutint el format amb diferents grups, jo crec que encara no l'hem acabat de trobar, d'aquestes tres edicions, per dir-ho d'alguna manera, últimes que hem fet, ha sigut totes diferents, no tant el debat, que al final doncs, cada grup exposa com veu la ciutat en aquell moment, i em sembla, i després de fer-ho durant 3 anys seguits, que 10 minuts, encara que sembli poc, costa fer un diagnòstic de tot l'estat de la ciutat amb només 10 minuts, però no hi ha rèpliques ni res de tot això. Però sobretot el que ens costa trobar és en què es concreta després això. No? L'any passat es feia en format de moltes mocions proporcionals a cada grup, el número de mocions que podies presentar... Crec que tots vam acabar arribant a la conclusió que era massa, però tampoc ens ha acabat de convèncer, i així ho vam dir al ple, doncs, aquest model d'intentar fer declaracions institucionals, que les declaracions institucionals sorgeixen quan hi ha un acord més o menys unànime, en principi unànime, des d'aquella Vox és tot una mica més complicat, de la Junta de Portaveus, i no després d'un debat un ple, que al final és com una moció, no? Sí que el govern va intentar portar plen temes de consens, com a mínim amb una majoria del ple, que no ens sembla malament, però això, que després també s'acabin concretant, és que si no parlem molt, debatem molt, però si les coses després no tenen resultats, doncs és complicat. Mm-hmm. I l'estat de la ciutat, com deies, evidentment, aquí no és tot blanc o negre, no és la fi del món, no és que sigui un infern viure a Mollet, perquè no és això, però sí que nosaltres veiem que hi ha molt camp per millorar en molts aspectes, alguns són uns clàssics i ja els hem dit moltes mm-hmm. vegades. A diferència d'altres anys, els darrers anys, té més pressupost l'Ajuntament per invertir, per tant seria d'exigir que com a mínim aquest pressupost doncs es noti com a mínim en el més evident i més objectivable, que és l'estat, com deies, de la via pública. I sí que vam fer èmfasi en diferents promeses doncs, que es van fent i com a mínim a nivell de calendari no es compleixen gairebé mai, per molt complexa que sigui governar, com ens deia l'alcaldessa, entenem que tenen bastanta pràctica, perquè el Partit Socialista portarà 40 anys quan acabi aquesta legislatura governant, per tant ja deuen haver entès aquesta complexitat i podrien com a mínim doncs, ser realistes en aquestes promeses, perquè tu has posat un parell d'exemples, també tenim el model de recollida de selectiva, que havia d'entrar en vigor aquest 2024, suposo que entrarà el 2025, ja ho veurem, etcètera. Ara no tornaré a explicar tot allò, però vaja, crec que la gent se'n fa el càrrec de que, bueno, hi ha moltes coses que es van prometent. Tenim un déjà vu constant de coses. Ara parlaves, per exemple, en temes d'habitatge, i aquí jo ho he dit forces cops al ple, que els pisos famosos de Francesc Macià, de protecció, amb diferents fórmules que s'han anat dient durant els anys, ja els hem sentit prometre com a mínim 4 o 5 vegades. El cens d'habitatges de pisos buits, que s'ha presentat fa poc, també s'havia dit a principis d'any 2024 que es faria, i l'hem sentit diverses vegades, està molt bé fer un cens, bueno, falta veure què farem amb aquests habitatges, però vull dir que de vegades sembla que reciclin, en aquest sentit sí que reciclem molt les promeses any rere any, i ens agradaria que es anessin executant.
I ja per tancar aquest punt de plens, també abans feies menció d'aquestes declaracions institucionals que es van doncs, aprovar en aquest ple. Una doncs, era un pacte per la llengua catalana, una mica en la línia de la moció que presentàveu en aquest ple de gener, i l'altra era per la convivència i el civisme.
Sí, les mocions que van presentar el PSC, en aquest cas, o el govern, ja no me'n recordo en quin dels dos formats ho van fer, eren molt genèriques i era difícil no estar-hi a favor, en el nostre cas, perquè evidentment doncs, a favor de la convivència o del respecte o contra el racisme o el respecte a totes les minories, etc., doncs no hi podem estar més que d'acord, i amb l'ús i difusió de la llengua catalana, a més, és veritat que ens alegrem d'aquest canvi, ara parlo del tema de la llengua, perquè durant els darrers anys sí que no hem vist que precisament doncs, la promoció del català o l'ús del català per part dels electes d'aquest ajuntament o del representants del govern sigui massa generalitzat, per dir-ho així, i de fet moltes vegades doncs, els representants del govern o l'alcaldessa mateixa són els primers que canvien de llengua sovint, del català al castellà, i no precisament perquè els interlocutors no t'entenguin, no? Però ens alegrem d'aquest canvi, en aquest sentit, no criticarem ara que sembla que volen canviar això, i en l'altre cas, home, evidentment nosaltres també estem molt preocupats, no vivim en una bombolla i sabem que l'odi, els discursos d'odi contra diferents minories, contra el feminisme, evidentment, cada vegada més gran, contra la migració legal o il·legal, i al final contra les persones, no? Deshumanitzar alguns col·lectius, de que hi hagi doncs, gent que ja no veu persones, sinó que només veu subjectes d'odi, no? I que al final són persones tots i tenim uns drets, però això es va normalitzant. A mi cada vegada a nivell personal, jo estic molt preocupada per això, perquè recorda molt doncs, el que no fa ni un segle vam viure a Europa, no?, amb un ascens de les idees feixistes que tenien un cert recolzament popular, vull dir que no, malgrat que van acabar amb dictadures, doncs tenien un cert recolzament popular, com ara a les urnes, cada vegada és més gran, amb una diferència que és que fa molta por doncs, que a internet, per entendre'ns, o a les xarxes, i no és ara perquè l'Elon Musk s'hagi destapat, fa molt de temps, doncs que hi ha discursos que no són casualitat, sinó que estan molt promocionats i que amb informacions molt sesgades, amb mentides, o de vegades no cal que sigui una mentida, una veritat d'un cas aïllat explicat mil vegades, doncs quan hi ha 10.000 casos diferents, però si només n'expliques un, doncs dona una imatge que no és la real, no? Per tant, això va modulant l'opinió de la gent i va normalitzant coses. I més a més, abans parlàvem de la joventut o de l'adolescència, quan encara no tens un criteri propi per discernir què és veritat o quan t'estan venent la moto, doncs encara és més perillós. Per tant, sí que vam estar d'acord amb votar la moció, vam proposar alguna cosa més concreta, perquè més enllà de les coses, de les bones paraules, com deien, les que estem tots d'acord i està superbé, però fem alguna cosa concreta per lluitar contra això dintre de les limitacions. Evidentment, no controlarem des de l'Ajuntament de Mollet les xarxes socials, però sí que es poden fer programes o iniciatives doncs per intentar, com a mínim, que la gent tingui més visió crítica, o sigui, capaç, com que no podem posar portes al camp, com a mínim sí que podem fer que cadascú de les persones sigui més capaç de distingir, doncs, on hi ha un discurs d'odi que està temptant realment contra els valors democràtics. Perquè la democràcia permet, si permet massa els discursos d'odi, aquesta gent acaba guanyant eleccions i llavors sí que no permeten la dissidència i la democràcia, ni que els altres opinem diferents. Per tant, és un perill. M'allargo molt, oi? Pues que aquest tema crec que és realment dels temes que més ens haurien de preocupar ara mateix, a tots plegats.
Bé, al final també aquests temes doncs, es van tractant durant la setmana, no, a l'espai de portaveus, però el temps és molt més limitat, per tant, tenim aquest espai, no a la fons, com el nom indica, doncs, per poder tractar aquests temes a fons i amb més a profunditat, Marta. Comentem un altre tema, deixant enrere doncs, aquests dos punts de plens, i és que demà i dissabte el Mercat Vell acull per primera vegada el que és el Maker Fest 3D, que és un festival íntegrament dedicat a la impressió 3D. Demà, si no vaig errada pel matí, crec que és el torn dels instituts i de les escoles doncs, per poder visitar aquest espai i a partir del migdia i al llarg del dissabte doncs, ja estarà oberta a tot el públic per doncs, mostrar-vos no, que aquest tipus d'impressió doncs, potser està molt més generalitzada i molt més estesa del que un es pot arribar a pensar.
Sí, o sigui, jo sí que conec doncs, persones que els va fer gràcia en el seu moment i tenen una impressora... No en conec gaire el tema, però sí que hi ha gent que ho té a nivell domèstic per entendre'ns més per... jugar o per, no, o per fer petits objectes que no per fer productes en massa, però sí que moltes de les coses que... I de fet es fa servir a l'alimentació també, cada cop més. Moltes de les coses no en som conscients i ja s'estan doncs, fent amb impressores 3D. Per tant, és un món interessant i és fruit de l'iniciativa d'un dels comerç, d'un comerç molletà i per tant ara no me'n recordo el nom, per això dic un comerç.
De la botiga 3D.
Sí, la botiga 3D, això, perdona. Està bé també perquè ens fa difusió d'una botiga. Tenim amb una singularitat, que és una de les coses que trobem a faltar de vegades més, que van desapareixent doncs, botigues especials o singulars comerç local doncs, que té un fet diferencial i per tant és una bona iniciativa i a veure si passa a molta gent. Segurament si els instituts i les escoles això és llaminer sí. Per, bueno, tant per les criatures com pels joves, algú s'animarà potser a dedicar-s'hi.
Ara comentaves això dels comerços locals, de fet doncs, demà tanca el que és la botiga de queviures de Quatre Cantons després de més de 80 anys aquí a la ciutat per aquesta manca de relleu generacional que passa molt habitual, que doncs, aquestes noves generacions ja no s'impliquen amb el negoci familiar.
Sí, o de vegades no hi ha noves generacions, o sí, i sap molt de greu perquè encara que hi havia hagut aquella iniciativa, que em sembla que no era de la Diputació, no? d'intentar que aquests comerços, encara que no fos del mateix entorn, no? els pogués traspassar d'alguna manera algú que continués. No sé si aquest programa no ha funcionat és que no, o no sé pel que sigui, però era interessant precisament per mantenir aquesta singularitat. A més, és una botiga molt ben situada, que té molta història a Mollet. L'any passat ja va tancar la Sastreria Terrés, que també ens va ser molt greu. Quina més, ara no me'n recordo, però em va tancar alguna més.
I també. La Merceria, també.
És veritat. Vull dir que, en fi, cada vegada, doncs, i sobretot els que portem més anys a Mollet, aquell paisatge que ens feia saber que estàvem a la ciutat, doncs va desapareixent. És llei de vida que les coses canviïn, això és evident. I segur que, bueno, en fi, no vol dir que el futur sigui pitjor, que el que s'obri sigui pitjor, però sí que, ho deia abans, doncs trobem faltar... S'obren molts bars o moltes botigues clòniques, entre cometes clòniques, vull dir doncs, que són molt semblants o que podrien estar a Mollet o qualsevol altre lloc i que no hi ha doncs, aquest fet diferencial del comerç local de que saps que vas buscar un producte concret i que tens una atenció d'una persona que et coneix, que sap què vols, que t'ho fa més fàcil i que, a més, ho fa amb un somriure. Per tant, crec que es va despersonalitzant i això és una pena. Els programes que teòricament s'han anat, o com a mínim explicant que es feien, de promoció del comerç, doncs vaja, jo no ho sé, no tinc dades, però així subjectivament diria que no estan acabant de funcionar, i és un dels temes també que ens preocupa, perquè bàsicament el comerç de proximitat o local deixa molta més riquesa a la ciutat que no doncs una gran superfície o un altre model de negoci, o que la gent compri per internet, per exemple. Uh-huh. I hi ha una part també de responsabilitat dels consumidors.
Doncs Marta, si se'ns acaba el temps, hem de deixar aquí la conversa. Gràcies per haver-nos acompanyat aquesta setmana. Ens retrobem a la següent i que vagi tot molt bé. Gràcies.
Gràcies a tu, que vagi molt bé.
Dos quarts, notícies.